La Set, Joan Bofill, bona tarda.
Molt bona tarda, Anna.
Fèlix Colomer, benvingut al balcó, com estàs?
Hola, molt bé, gràcies.
Què significa el nom de Mulaua?
Significa el que patirà.
I tal qual.
Exactament.
I tal qual. La història que recordarem ara semblarà inverosímil als més joves, però va passar i val la pena repassar-la per no oblidar. Avui seria del tot impensable que un museu fos capaç d'adquirir un cadàver profanat d'una tomba africana per exhibir-lo dissecat, nu i amb unes plomes i un escut que no li pertanyien durant quasi 100 anys en una vitrina.
Fèlix Colomer ha dirigit un documental sobre qui tothom anomenava el negre de Banyoles. Recorda la polèmica que va esclatar quan els mitjans internacionals es van fer ressò de la seva presència al Museu d'Arder i com un veí de Cambrils va batallar per tornar l'home dissecat a l'Àfrica, on finalment va ser enterrat. Colomer viatja fins al poble del negre de Banyoles per esbrinar-ne els orígens i el nom. El negre té nom, s'estrena demà al Sense Ficció de TV3.
Fèlix, jo he fet la prova amb els joves, no en tenien ni idea.
Sí.
Del negre de Banyoles, que jo ho dic tan tranquil·lament i m'esgarrifo perquè no hauríem de dir-ho així. Però tu en sabies alguna cosa, també?
Quasi res de res. O sigui, és completament generacional que gent de res, només de 100 anys més que jo tinc 31, ja hi havien anat amb el col·le, ja l'havien visitat i bueno, és que era una de les excursions que més es feien a les escoles o les famílies hi anaven a veure'l.
Ara m'has explicat una història d'un xaval que et va dir que hi va anar amb l'escola i que hi havia un nano negre i que
sí,
no va voler entrar.
El seu millor amic, justament, era negre. Ell ja es va negar a entrar. Amb 10 anys ja veia claríssim que jo no estava bé i la professora el va acabar obligant a entrar. És molt bonic, en aquest documental, tothom que el veu, tothom t'explica alguna cosa d'uns altres. Doncs hi anàvem i el gran objectiu era veure-li el penis per sota del tapall, no sé quantos, o, bueno, mil històries que... Però, clar, tothom el té molt present, però per sota, realment, algú ha fet malament perquè ningú sap, la gent més jove.
I els que hi vam... Els meus avis eren de Banyoles, jo hi havia anat, amb la meva àvia de visita.
I què tal?
I... Clar, lo fort és que quan vaig ser... De molt petita, però quan vaig ser conscient de tot, vaig pensar... Era petita i no vaig fer les reflexions que havia d'haver fet.
Bueno, normal.
No, però és veritat, confronta moltíssim aquest documental. Remuntem any 86, Barcelona és escollida seu dels Jocs Olímpics, Banyoles serà la seu del REM, i és el diari El País que publica una nota, però ni crítica ni res, no? Senzillament parla del negre de Banyoles.
Sí, fan un article
en una vitrina.
Sabent què és Banyoles perquè la gent d'Espanya conegui Banyoles, ja que s'hi farà una prova olímpica, i entrevisten a l'alcalde, i una de les coses que expliquen és, doncs, aquí el més famós és el llac, la carpa Ramona, que li deien.
Sí,
i
que
el
li donaves vi.
Vale. I el negre de Banyoles. I, clar, això és el que llegeix l'Alfons Arcelén, aquest senyor negre de Cambrils, que és metge i polític, i al·lucina i comença una lluita que li portarà molts i molts anys.
Aquestes són les paraules, una de les que va dir quan dius tu al·lucina.
Me parece aberrante, sangrante, humillante, se hizo por racismo.
Se hizo por racismo. Alfons Arcelín, que a més a més, ell al·lucinava, era militant socialista i que va intentar arribar confós a l'alcalde i ningú li feia cas.
Clar, ell primer va escriure una carta a l'alcalde Banyoles perquè qui tenia la potestat de decidir en retirar el negre exhibit en el museu era només podia ser l'alcalde. I com que aquest li va respondre que no faria res per treure'l, es va veure obligat a començar a escriure cartes a tot arreu, a països africans que li van donar suport, a la UNESCO, a atletes negres professionals, i mica en mica van anar tenint el suport bastant mundial, i això va ser notícia, doncs, al New York Times, a la BBC, a la CNN, a Le Monde, a tot arreu.
Clar, tu amb el documental coneixes a tota la seva família, a la seva dona, als seus fills. Quina gran admiració que tenen pel marit i pel pare, que va donar tota la vida per ell, fins i tot va rebre amenaces.
Senyor Salen, és cert que vostè ha rebut amenaces per aquest tema?
En efecto. Sí, hace unos 10 días recibí una amenaza de muerte. Alguien dejó en el contestador unas frases que me dolieron mucho, diciéndome que me iba a poner una bomba, no solamente a mí, sino también a mi familia, que me fuese del país.
I no només això, sinó que això no surt a la pel·lícula, però sí a la sèrie, perquè també a part és una sèrie de 3 capítols que s'estrenarà a la plataforma 3CAT, que té més metratge, i al final ell va aconseguir que el negre s'enterrés a Botswana i que marxés de Banyoles, però va començar un judici contra l'alcalde de Banyoles prèviament perquè el retiressin, el va perdre, li van fer pagar unes costes judicials de 16 milions de pessetes, i això va fer que, no, com que no les podia pagar, li van embargar el sou i no podia tenir cap diner, i llavors va acabar marxant del país com exiliant-se per aquest tema. Es va separar de la dona, no va acabar molt bé amb els fills perquè va deixar el deute aquí també, i va acabar morint sol a l'Havana, Cuba. O sigui que realment tot per culpa del Negre de Banyoles.
Això
i
no
per
veiem
lluita.
En el teu docu, no?
Està a la sèrie, però no a la pel·li, perquè bueno, és més curta. Sí.
Però ara s'han reconciliat els fills,
sí.
amb la figura del seu pare.
I bastant gràcies al documental, t'haig de dir, perquè al principi van començar parlant també d'aquests problemes que van tenir al final, però l'altre dia que van venir a l'estrena que vam fer de la peli...
Això et volia preguntar, què van dir?
Sí, doncs van estar molt emocionats, van posar en valor tot el que havia fet el seu pare, perquè clar, ells havien... els arxius aquest que haguem d'escoltar, per exemple, el seu pare, no l'han tornat a veure mai més, és que no es troba això, ho has de demanar, no?, a TV3. Llavors, veure realment tot el que va fer, tota la seva lluita, com l'admiraven, no?, altres activistes negres, doncs es senten molt orgullosos, i em van dir això de, ostres, si et podia tenir alguna reticència, ara ja me l'he tret una mica.
Ah, que bé. Sí. Tu ara ho has dit de passada. És a dir, va rebre cartes de Jordi Pujol, del rei emèrit, de Kofi Annan.
Sí.
El seu cas va sortir a la BBC, deia, The New York Times, Le Monde, CNN. Per què va costar tant que li fessin cas, i com els banyolins estaven tan impermeables a ser assenyalats com a capital del racisme, perquè se'ls va assenyalar de tot arreu. Què passava allà?
Doncs que consideraven que era seu i que no havia de venir de ningú de fora a treure-te'l, a treure'ls-hi. I això encara és avui en dia, perquè a mi el que m'ha sorprès justament és que tornar a Banyoles no és en general que la gent hagi fet un canvi de mentalitat, sinó que molta gent considera, pensant que allò és un robatori que els hi van fer, que és injust i que si pogués tornaria a estar allà. I de fet van fer recollida de firmes perquè es quedés, van fer xapes, van fer samarretes, van fer un carnaval que tot era temàtic, on la gent anava pintada de negre amb perruques afros, amb
penis gegants. Una pancarta superprovocativa, no?
Sí. I això, llavors, vull dir que realment va ser algo que els va ferir l'orgull, i alguns t'ho reconeixen, i és bonic veure com t'ho reconeixen, i altres no tant.
Un tast del que escoltareu, perquè en Fèlix el que ha fet és preguntar, buscar, que això és fantàstic, qui opinava aleshores, any 98, que sortien enquestes de TV3, els has anat a buscar, i què pensen ara?
No se'n poden pas treure.
És com si ens trevessin una cosa nostra.
La seva opinió no ha canviat al llarg dels anys.
No, ja estava bé aquí. Ara, si ho van tenir aquí per alguna cosa, eren uns estudis, per la mainada que estudien. Ara, perquè està ple, això ja sembla la Santa Missió.
Què vols dir? Que hi ha molts negres?
De tot. Hi ha moros, aquest senyor n'és un.
Hi ha moros, aquest senyor. Senyor.
Sí. Hi ha una anècdota molt bona que exemplifica el que significava Banyoles en aquell moment, que és l'única persona que no ha volgut parlar d'aquestes que hem anat a buscar 25 anys després, allà si trobàvem la mateixa persona amb una opinió diferent, era una persona, la única en aquell Telenotícies que va haver-hi, TV3, que deia, una banyolina jove, que deia que allò era racisme i que havia de marxar. Llavors li vam demanar si ara li podíem fer una entrevista i veure la seva evolució al llarg dels anys, físicament i de l'opinió, si havia canviat, i va dir que no només que no l'entrevistéssim ara, sinó que va enviar un burofax a TV3 per demanar que no utilitzéssim aquelles imatges que es van gravar d'elles fa 25 anys, perquè quan va dir aquella opinió de que era racista, va estar una setmana sense sortir de casa pel boicot que li van fer els veïns, que ho va passar fatal, que encara se'n recorda, i això et dona la perspectiva de fins a quin punt hi havia com un pensament únic i lo important que era, perquè es va dir tonteria si hi és o no, era molt important.
Hi ha un dels testimonis que diu, és que estàvem emborratxats.
Sí, emborratxament collectiu.
Emborratxament collectiu. Sí. I una mica sí. Total. És això que deies, no me'l vull treure. Tot i així tu busques a activistes de Banyoles que es posen les mans al cap de com es va entestar tant en tenir aquella peça de museu. És que hi ha gent que li diu, què diu? Objeto,
sí,
no?
Objecte, figura, la peça 1004 era en el museu.
La peça 1004. L'altre gran personatge del documental és l'alcalde. Uh-huh. I ja no vull explicar masses coses del documental, però el confrontes. I penso que gairebé si disseccionéssim o li féssim un electro de cap, veuríem com va virant. És a dir, el fas entrar en contradiccions i ho passa malament.
Sí, jo crec que la gent que veu la
pel·li... Joan Solana.
El Joan Solana, que va ser l'alcalde en aquella època, ha sigut molt amable amb mi per deixar-me anar a casa seva i fer-li preguntes molt incòmodes, no?, i poder-lo això confrontar amb el seu passat. I crec que la gent, quan acaba la pel·lícula, té la sensació que al final et cau bé perquè és una persona que reconeix els seus errors i admet que la va cagar, no?, en diferents moments, però té molta il·lusió per saber realment qui era. Ell també es va preocupar bastant de saber qui era el Negre de Banyoles, intentar saber ben bé quin era el seu origen. Però sí, evidentment, jo, si tinc una persona davant que ha fet coses que considero que no estan bé, pregunto, i ha sigut també molt bo l'arxiu de TV3 poder-lo confrontar amb coses que diu ara i veure que fa 30 anys deia exactament les contràries.
De fet, ell no reconeix. Al principi, si reconeix el que ha dit, diríem, però que no recordava haver dit allò.
Exacte, sí. Suposo que la teva memòria, el teu cervell, fa com un exercici de... pensar que tu no tenies aquell pensament tan dolent, no? Perquè ara segurament no el tens i et costa d'imaginar que jo pugui haver passat i que tu puguis haver protagonitzat. Perquè va ser per ell i pels seus regidors que tot el món feia pressió i ells deien que no, fins a 9 anys, que no va ser fins al 2000 que va marxar i l'Arcelem va començar amb la lluita el 91.
Com estava exposat a la vitrina? Perquè el que demostres també és que hi havia una manca de rigor que vas demostrant a través del documental. Què es veia? Tu no el vas veure mai, jo sí, però no, tampoc l'he vist després i ho he recordat. No tinc els records tan frescos.
Doncs es veia un senyor negre, dissecat, amb una llança i un tapall. Llavors és molt interessant també perquè realment no és només que fos un tema immoral, de podríem dir, de racisme, sinó que sobre tampoc explicava cap realitat i no era una peça museística amb un context que puguis dir, mira, com a mínim estic aprenent com viu aquella gent, perquè el que sabem és que les persones que el van desenterrar i el van robar una nit del 1830...
Uns germans francesos.
Sí, els germans Bégaud, el van exotitzar posant-li aquesta llança, aquest tapai, quan sabem que la gent negra d'aquest poble de Sud-àfrica d'aquella època anaven vestits amb samarreta i pantalons, i després el van pintar en betum perquè no era prou negre, no?, i fos més exòtic. Llavors van acabar convertint allò que creien que podia funcionar per un públic europeu, que és demostrar que els blancs són superiors als negres. Per tant, com més animal sembli aquest negre, més raó tindrem amb això que es coneix com el racisme científic, no?, que s'intentava inclús demostrar amb peces com aquesta.
És molt bèstia perquè al final, al principi, ningú els hi volia comprar.
Sí, exacte.
I al final se'l queda en Francesc Darder.
Un català, justament.
Un català.
Sí, que és el fundador del Museu de Barcelona, el Francesc Darder, que finalment el compra i junt amb la seva resta de col·leccions d'altres animals dissecats, fetus, peix, doncs crea el 1916 el Museu de Banyoles i s'està allà doncs, uns 80 anys.
També es nota que has hagut de picar pedra al Museu Darder. Els hi ha costat, imagino, explicar-te com se sentien quan perden, no?, la que era la seva gran estrella, i es nota molt que estan molt incòmodes amb tu.
Sí, la conservadora del museu, que és la Georgina Gratacós, que també li agraeixo que se'ns hagi obert les portes, perquè realment m'ha sorprès que no, gent com ella ens hagi parlat, però sí que va ser una entrevista molt incòmoda perquè tot el que deia, no?, es confrontava d'alguna manera. I clar, ella segueix sent la mateixa persona que hi havia des de fa 30 anys en el museu, llavors ella ho ha viscut tot en primera persona i es nota molt que està molt en desacord amb tot el que va passar i que li sembla fatal, i ja veureu el documental, és dels moments més tensos, perquè amb l'alcalde sí que, tot i que el matxaco molt, entre cometes, però ell es deixa matxacar, llavors és un diàleg interessant, amb ella sí que és tot, cada conversa es talla en secs.
Well, aquí a Catalunya van a Banyoles, van estar parlant amb la gent del Museu Darder i va quedar palès que no els hi ve gens de gust treure el tema.
Això l'altre dia, no? Un tall d'aquí, sí. Però per què hi van anar, justament?
No, van anar a fer un programa des de Banyoles. Val. I aleshores es parlava de diferents escenaris bonics de Banyoles.
Que fos en el mateix espai temps, que però que no tingui res
clar,
amb el documental.
Jo també vaig flipar, dic, mira, s'estrena el documental i va passar que ella...
Clar, quan vaig sentir el tall de ràdio de la Georgina, vaig dir, ostres...
La Georgina va dir, prou d'aquest tema, sí. No en volem parlar, i per això deia, t'ha tocat pica pedra.
Clar, sí.
Perquè n'estan incòmodes. Sí. Potser perquè tu esperaves que hi hagués un mea culpa o un sentiment d'autocrítica.
Sí, jo crec que justament el fet de no fer-ho és... No he passat pàgina, perquè no sembla tan evident als ulls ara de tothom, però no tant de molta gent de Banyoles, que allò que es va fer no estava bé... que seria molt més fàcil quan algú reconeix errors, com fa l'alcalde. Tu empatitzes, no et pots enfadar amb algú que, no, que t'ho està reconeixent i que demana perdó, o encara que no demani perdó. Però a mi m'ha sorprès com molta gent, a l'Ajuntament m'ha intentat gravar, ens van dir que no, molta gent com, no, amb aquesta filosofia de si no se'n parla no existeix, quan és el contrari, si no se'n parla, jo faig el contrari, és explicar que no se n'està parlant, sospito, no? I ho faig públic.
I furgues fins a aconseguir-ho.
Clar, si algú no vol parlar, per mi és millor, en el sentit de que vol dir que aquí hi ha una història, segur, hi entrarem.
Clar, a més, és que han passat 25 anys, de quan finalment l'enterren a l'Àfrica, però que es van fer molta broma, no hi havia xarxes socials, ara haguessin estat els memes i les xarxes que ho haguessin escampat, però se'n van fer molta broma en els IBEFA, els programes.
Sí.
Surten Fermí Fernández caracteritzat de negre, fent de negre de Banyoles, en Toni Soler, que ara no es farien aquestes bromes.
No, a mi això em va impactar, és de les coses que em va impactar més. O sigui, trobant a l'arxiu de TV3, de sobte, no, grans referents de l'humor català, progressistes, d'esquerres, tot el que vulguis, que... i es feia una broma que seria impensable, no? Doncs pintant-se la cara de negre, fent blackface o el que sigui, però evidentment et porten al territori aquest que dius de... Bé, era la normalitat, els nens anaven a l'escola a veure'l, els programes d'humor més gamberros feien... No? Es disfressaven del negre i tothom reia i estava bé i ningú posava en dubte. Per això, clar, quan una persona de sobte... És que és molt fort, o sigui, ningú ho posa en dubte. I ve una persona de sobte al 91 i diu, com aixecant la mà, no? Ostres, això crec que no està bé. I lo normal potser hagués sigut, ostres, vale, potser no, analitzem-ho. I és el contrari, és com...
És el contrari. Tots els regidors voten a l'Ajuntament de Banyoles que es quedi aquesta peça 104 de...
De fet, l'alcalde, perdó, era del PSC, l'alcalde Joan Solana, i era dels moderats, realment, els que apretaven més, això es veu a la sèrie, justament en Esquerra Republicana, que ells van inclús fer una moció a l'Ajuntament per declarar persona non grata a l'Arcelén. Vull dir que ells eren els punquis, els que anaven més a fons, realment. Imagina't, un partit com Esquerra Republicana...
Clar, però, en canvi, al final és amb Esquerra Republicana quan
perquè els retornen. Perquè els obliga l'UNESCO. Si veus la sèrie, ja veuràs les contradiccions del nou alcalde, també.
Que deu sortir Federico Mayor Zaragoza, que ja va morir l'any passat. Sí. Tu fas un agraïment, no?
Sí, perquè vam parlar amb ell i ens va enviar un vídeo, però bueno. No podia quedar justament perquè estava molt malament, però ens va enviar un vídeo i bueno, no l'hem utilitzat, però li agraïm. Sí.
El més bonic del documental, a més, és que al final tu te'n vas a buscar el nom, te'n vas a l'Àfrica, on el van enterrar l'any 2000 amb un funeral d'estat, que és al·lucinant, la de cues de gent que vol veure el que queda. Perquè només hi ha el crani, que això sí.
És una altra xapussa a la història.
És una altra xapussa, és a dir, on està el cos sencer, on està la pell, diuen Narcís Bardalet, el forense. És que no vull explicar massa cosa, però...
Explica.
I el crani, només. I això que dius, per què?
El Museu d'Antropologia de Madrid, que viatja el cos abans d'anar a Botswana a passar per Madrid, des de Banyoles, decideixen que quan desmunten la figura, perquè això entenc que sí que ho han de fer per no enviar-la, no? Ja muntat amb el que porta dins, que és la palla, filferros i tot... Doncs desmunten, però només envien algun os, la calavera i algun altre os, però no envien ni la pell, ni les ungles, ni el pèl, ni res. I això, clar, després arriba allà, es fa com un, no, un ataúd obert perquè la gent vagi passant a donar les condolències, i els botswanesos al·lucinen de dir, ostres, i on està amb el cos sencer, no? I torna a ser com una polèmica d'un dia que en teoria tot era celebració, tampoc ho és del tot per aquest motiu.
I se sap on està? La resta?
Doncs primer ens van dir, el Museu d'Antropologia en el seu moment van dir que ho havien guardat i ara actualment diuen que no ho tenen. Per tant, o ho han perdut o no ho troben perquè està desordenat.
Al final no l'explicarem, però jo t'he preguntat què volia dir Molawa, i és el nom. És superemocionant, això, del final. Per tu ho va ser, no? De sobte, totes les peces encaixaven.
Sí, va ser molt bonic veure com... La idea del documental no era trobar el nom del negre de Banyoles, però per mi era molt estrany, sobretot amb el meu fill, tinc un fill de 5 anys, que és
el
negre,
riu.
A més a més, i se'm feia molt estrany, i li explico totes les pel·lis que faig, tot el dia parlem de tot el que fem, i dir-li, no, que una persona se li diu el negre, el negre, el negre. I amb la broma ens vam començar primer com a inventar noms i això, per no dir-li així, i després va ser un moment, aviam si podem trobar-ho.
Van així, sí. Tu parlant amb el riu dient...
Sí. Podríem dir-li tal, vam buscar noms que es deien a Botswana, perquè en teoria era de Botswana, després vam descobrir que no.
Sí.
I finalment vam veure que, bueno, vaig ja, sense el riu, que hi havia unes pistes que s'havia arribat una mica lluny, però quedava fer el ximpom final, i va ser anar a un poble, fer les preguntes adients, i descobrir que sí, que té nom, evidentment, però que el sabem, i també descobrir qui era la seva família.
Mireu, que això surt al final del documental. Algú et diu, no direm més, ha valgut la pena. I tu dius, sí, ha valgut molt la pena, no?
Total.
Fer aquest documental.
Molt, 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 perquè sempre passa... O sigui, una cosa bonica que em trobo ara fent documentals és que com que tu estàs un any amb un tema, amb un temps molt xulo per poder fer moltes coses, jugues una mica a fer de policia. Ja m'està passant en diversos, no?, de que dediques un temps que ningú més té o que ningú més ha volgut dedicar, i pots arribar més lluny que, en cas de true crimes que he fet, que jutges, que policies o que periodistes. Sí, sí.
Mireu-vos-el. Demà s'estrena El negre té nom, el sense ficció de TV3, d'en Fèlix Colomer. Moltíssimes gràcies, Fèlix.
Gràcies, per haver vingut. Gràcies.
Molta sort.